salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimarts 15 d'abril, tot seguit al Mirador de l'Actualitat, parlarem dels múltiples rostres de la persona sense feina. L'atur es pot considerar un problema econòmic, de gestió de recursos i d'actituds personals? Ja a la segona hora, com cada dimarts, tindrem la secció Solidaritza't, on coneixerem la Unió Romaní, una organització dedicada a la defensa de la comunitat gitana. Dimarts passat es va celebrar el Dia Internacional d'aquest poble. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar aquesta setmana us pregunta si els celíacs haurien de rebre ajuts per assumir el cost dels seus aliments. També parlarem avui amb el doctor Lillo, que ens donarà les claus per saber gestionar el dolor. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem un dia més amb el Sagrari a casa nostra d'en Josep Maria Martí i Bonet.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 2772.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè Rara.
A partir d'ara fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, a la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Borrera, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El Consell Assessor per la Transició Nacional nega que una Catalunya independent pugui quedar fora de la Unió Europea de manera automàtica.
Doncs sí, ho ha fet en un nou informe que no té sentit, diu que la Unió Europea traeixi els seus valors i es perjudiqui econòmicament. El mateix president del Consell Assessor, Carles Viver i Pissunyer, va explicar ahir que aquesta possibilitat no té base jurídica, com tampoc la té qui digui el contrari, diu, ja que no hi ha res escrit. Viver i Pissunyer va afirmar també que el nucli de la qüestió no depèn tant de criteris jurídics com, sobretot, de criteris polítics i, molt especialment, va dir, de criteris i d'interessos econòmics. És el sisè de 18 informes que prepara aquest organisme i que tindrà enllestit abans de l'estiu.
Avui també us expliquem que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va explicar ahir el contingut de la trobada que va mantenir el Congrés fa uns dies amb Josep Antoni Duran i Lleida després del debat sobre la consulta a la Cambra Baixa.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha exposat en declaracions a Catalunya Ràdio que tots dos van parlar d'obrir vies de diàleg després de reconèixer-li que el conflicte està malament i que el no del Congrés a la transferència de les competències per fer la consulta no podia significar tancar aquest tema.
I tot just aquesta setmana serà el govern català convocat 24 places per començar a crear la hisenda pròpia.
Sembla que sí, s'encarregaran de recaptar els tributs propis i cedir i del disseny també i del desenvolupament de la futura hisenda pròpia. Aquest concurs s'obre a funcionaris de la Generalitat i també d'altres administracions públiques amb experiència en matèria tributària.
Mentrestant, el deute públic espanyol marca un nou rècord i se situa ja en el 96,5% del producte interior brut.
El deute del conjunt de les administracions públiques va arribar a un nou rècord al mes de febrer en sumar gairebé 1 milió d'euros, un fet que suposa el 90,5%, el 96,5%, volíem dir, percent del PIB i un increment del 0,82 respecte al mes anterior, segons les dades del Banc d'Espanya. La mateixa internautual, el deute públic ha repuntat un 8%.
I avui també us expliquem, malauradament, que el filòleg, escriptor i poeta Albert Manent va morir ahir als 83 anys. Home de moltes facetes, Sara, i de gran personalitat.
Doncs sí, Manent va rebre ara fa 3 anys el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per la seva trajectòria intel·lectual, cívica i patriòtica. Fill del també escriptor Marià Manent, va ser membre actiu de la resistència antifranquista i va participar en tota mena de protestes, ja fossin de caràcter nacionalista, cultural o religiós, també com les declaracions de l'abat Escarré a Le Monde l'any 1963. Tothom coincidia que tenia un perfil d'home noucentista amb una obra literària que abasta una 50ena de llibres i 1 miler d'articles periodístics, així com també bibliografies de consulta obligada per entendre la història cultural catalana del segle XX.
Ara mateix, passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Mm. Nou atemptat al cor de Nigèria atribuït al grup islamista radical Boko Haram. Una explosió en una estació d'autobusos en hora punta i als afores de la capital, Abuja, ha provocat ser almenys 71 morts i 124 ferits.
Doncs sí, l'explosió ha afectat una de les estacions amb més activitat a la ciutat i ha generat un autèntic bany de sang. El govern, de moment, ha ordenat incrementar la seguretat a la capital del país, que té més d'un milió d'habitants. Malgrat que ningú s'ha atribuït a moment aquest atemptat, tots els ulls miren cap al grup, com dèiem, Boko Haram, molt actiu al nord-est del país africà. L'exèrcit nigerià va engegar fa un any una ofensiva per acabar amb la insurrecció islamista que busca instaurar-hi un estat islàmic. Des de principis d'any ja hi han mort unes 1.500 persones. Les autoritats locals atribueixen a Boko Haram la mort també ahir, recordem, d'unes 60 persones en un atac múltiple d'homes armats a diferents pobles.
Nou problema a la central nuclear japonesa de Fukushima.
L'operadora de la planta transvasat sembla ara per error aigua altament radioactiva a unes instal·lacions que no estaven preparades per acollir-la. Es tracta de l'aigua que es fa servir per refrigerar els reactors de la central i que habitualment es trasllada a uns dipòsits tractats i hermètics per reduir-ne la contaminació radioactiva. En qualsevol cas, els responsables de la central asseguren que no hi ha cap risc que aquesta aigua es filtri fora de la planta perquè no hi ha cap comunicació, diuen, directa entre el soterrani i l'edifici de l'exterior. Això passa només dos dies després que es va reconèixer que el nivell de radioactivitat d'un vessament d'aigua contaminada que hi va haver l'any passat va ser 3 vegades i mitja més alt que el que es va admetre en un principi.
Barack Obama ha demanat aquesta mateixa nit a Vladimir Putin que faci servir la seva influència per contenir els grups prorussos que ocupen edificis governamentals a l'est d'Ucraïna.
En una conversa telefònica, Obama li ha dit que totes les forces irregulars que hi ha a Ucraïna han de deixar les armes, segons ha informat la mateixa Casa Blanca en un comunicat en què també ha dit que la conversa s'ha fet a iniciativa del mandatari rus Putin, però ha negat que hi tingui res a veure. Aquesta conversa telefònica entre els dos líders arriba dos dies abans de la reunió a Ginebra on representants de la Unió Europea, els Estats Units, Ucraïna i també Rússia intentaran consensuar una sortida a la crisi.
En esports, Gerardo Martino podrà comptar amb Marc Bartra com a central titular per demà, la final de la Copa del Rei.
Per contra, Mercè, Gerard Piqué queda descartat perquè no està recuperat, sembla, de la fissura que pateix el maluc. Per si de cas, també viatjarà Carles Puyol, que podria rebre l'alta mèdica i formar part, per tant, de la banqueta. L'altre dubte és en atac. Sembla que Alexis podria ocupar el lloc de Cesc Fàbregas com a titular. Per cert, que la roda de premsa posterior a l'entrenament d'ahir, Carles Puyol va demanar el suport a l'afició per derrotar el Madrid en aquesta final de la Copa del Rei de demà. I de la seva banda, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, es va reunir també ahir amb els jugadors del primer equip, els vestidors de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, per mostrar-los també tot el seu suport.
Cristiano Ronaldo continua sent la gran incògnita del Madrid de cara a la final de la Copa del Rei.
La seva absència cada cop cobra més força i dilluns, de fet, el portuguès no es va entrenar amb la resta dels seus companys. En canvi, sembla que Sergio Ramos i Marcelo, que van treballar en solitari, sí que arriben a temps per demà dimecres.
En bàsquet, el Barça afronta avui a les 7 de la tarda el primer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga contra el Galatasaray.
Els de Xavi Pasqual parteixen com a favorits després d'un top 16 espectacular. Els turcs, liderats pel base Carlos Arroyo, es presenten com un rival una mica incòmode.
Continuem parlant de bàsquet perquè Los Angeles Lakers han anunciat que Pau Gasol no tornarà a jugar en el que resta de temporada.
Després de la derrota d'aquesta matinada davant dels Memphis Grizzlies en el seu últim partit d'aquesta lliga regular Staples Center, els Lakers es queden a dos partits a fora per tancar una temporada per oblidar.
I en tenis, ple català, la primera jornada de competició al Master 1000 de Monte Carlo.
Tommy Robredo, Albert Montañés i Albert Ramos han superat la primera ronda del torneig. El quart català del quadre, Marcel Granollers, s'estrenarà avui dimarts contra el búlgar Grigor Dimitrov.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Laura Andar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest dimarts, notícies curioses d'aquest dimarts. Primer comencem amb aquest anell negre que sobrevola el cel d'una ciutat anglesa.
Doncs el passat divendres, un estudiant de 16 anys de Leamington Spa va firmar amb el seu mòbil un anell negre de grans dimensions que sobrevolava el cel de la ciutat. Els meteoròlegs i experts en ovnis no es posen d'acord en el que es va veure i què era exactament el que va filmar la noia, perquè l'anell semblava de fum, però els bombers de la zona van explicar que no va haver-hi cap mena de foc al dia dels fets. A més, els meteoròlegs també han assegurat que el fenomen no guarda cap relació amb el temps.
I l'eclipsi de la lluna de sang. Em sembla que es va veure ahir a la nit, oi?
Pot ser? Es veu aquesta nit. Si sou aficionats a l'astronomia, no podeu perdre justament l'eclipsi total de lluna que tindrà lloc aquesta matinada i durarà 3 hores i 34 minuts. Tot i que no serà visible des de Catalunya, si coneixeu algú de les Canàries, no dubteu en demanar-li que enregistri el fenomen, que es produirà a les 5:53 hora local. El d'aquesta matinada obrirà un període de successió d'eclipsis conegut com les quatre llunes de sang, que consisteix en quatre eclipsis totals que es produiran al llarg dels 6 mesos, i el satèl·lit terrestre adquirirà en aquestes quatre ocasions un color vermellós provocat per l'atmosfera de la Terra, que desvia la llum del Sol i filtra els seus components blaus, deixant passar només una llum vermella.
Doncs ara mateix passen gairebé 11 minuts de les 8 del matí. Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem amb les notícies culturals. Bé, la notícia cultural, el Premi Pulitzer guardona The Washington Post i l'edició nord-americana del britànic The Guardian.
Les dues publicacions han rebut aquest premi per haver publicat les revelacions de l'exanalista de la CIA, Edgar Snowden, sobre els programes de vigilància digital de l'Agència Nacional de Seguretat dels Estats Units. Els Premis Pulitzer de Periodisme es van atorgar ahir a la nit i els concedeix la Universitat de Columbia. També es van premiar altres mitjans de comunicació com l'agència Reuters per la cobertura que va fer de la persecució de la minoria musulmana a Myanmar i el diari The Boston Globe pel seu seguiment dels atemptats a la Marató de Boston. Un altre dels triomfadors de la nit ha estat The New York Times, que s'ha emportat els dos premis en la categoria de fotoperiodisme.
Doncs us tornem a recordar aquesta notícia que coneixem ahir, perquè el filòleg, escriptor i poeta Albert Manent va morir ahir als 83 anys.
Manent va rebre fa 3 anys el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per la seva trajectòria intel·lectual, cívica i patriòtica. Fill del també escriptor, Marià Manent, va ser membre actiu de la resistència antifranquista i va participar en tota mena de protestes, ja fossin de caràcter nacionalista, cultural o religiós.
Moltíssimes gràcies, Gerard Campos, Ignasi Miranda. Molt bon dia.
Hola, bon dia. 3 minuts i serà 8:45. Repassem ja tot seguit les principals notícies de l'actualitat religiosa.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
El papa Francesc es va reunir ahir amb els seminaristes de la comunitat del Pontifici Col·legi Leoniano de Anagni, els quals va demanar que estiguin atents i no caiguin en l'error de pensar que s'estan preparant per fer una professió, per ser funcionaris d'una empresa o d'un organisme burocràtic. Els va recordar que s'estan convertint en pastors a imatge de Jesús, el bon pastor, per ser com ell enmig del seu ramat per alimentar les seves ovelles. El pontífex va afegir que davant aquesta vocació es pot respondre com ho va fer la Mare de Déu, amb sorpresa, però confiant en l'Esperit Sant. Abans d'acabar el seu discurs, el Sant Pare va animar els seminaristes a reflexionar sobre aquest tema i va destacar que per als qui segueixen el ministeri de Jesucrist no hi ha lloc per la mediocritat, que acaba sempre per utilitzar el Sant Poble de Déu per al propi benefici, i va arribar a dir que si es prenen la vocació al sacerdoci com un refugi de frustracions, és millor canviar d'opció de vida. També destaquem que el monjo de Montserrat, Pere Puig, va morir la matinada de dia als 96 anys d'edat i després de 73 de vida religiosa i 68 de sacerdot. La missa exequial tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat avui a 11:45 del matí i serà presidida per l'abat Josep Maria Soler. El pare Pere Puig i Mirosa va néixer a Terrassa en una família de gran projecció social i religiosa l'any 1917. Va iniciar el noviciat als Escolapis, però un cop recuperat al monestir de Montserrat va ser el primer postulant de la nova etapa a partir de 1939. Pere Puig ha fet grans aportacions a la cultura, la música, la pastoral, la teologia i l'espiritualitat. Per exemple, va escriure una biografia sobre el seu germà, el beat Jaume, protomàrtir de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. També va publicar a la col·lecció La Gra de Blat, de publicacions de l'Abadia de Montserrat, amb reflexions espirituals i un recull d'homilies. I una previsió, la Basílica de la Sagrada Família serà l'escenari avui a les 5 de la tarda del concert de la Passió segons Sant Mateu del metropolita Hilarion de Volokalamsk, bisbe de l'Església Ortodoxa Russa, responsable del Departament de Relacions Exteriors i membre permanent del Sínode del Patriarcat de Moscou. El cardenal Lluís Martínez Sistà, que ha destacat els llaços d'amistat amb aquest pastor ortodox i el fet que va rebre el doctorat honoris causa ara fa uns anys per la Facultat de Teologia de Catalunya.
Què hi diu la premsa? Els diaris d'aquest dimarts titulen, comencem amb el diari El Mundo, que titula Els experts de Mas no veuen riscos en la independència. D'altra banda, el diari El País, els rebels desafien Kiev amb l'ocupació d'edificis en més ciutats. D'altra banda, el diari La Razón titula Ucraïna a un pas de la guerra civil i també en la seva portada d'aquest diari del rotatiu madrileny, els assessors de Mas insisteixen que un estat català continuarà a la Unió Europea i per acabar en aquest repàs als diaris de l'estat espanyol, el diari ABC titula Putin descús Ucraïna i el rei defensa la recuperació d'Espanya en la seva visita als Emirats Àrabs.
I pel que fa a les portades de casa nostra, el diari La Vanguardia, per exemple, titula El govern replica Rubalcaba, no hi ha oferta creïble sense el Partit Popular i subtitula que el Consell per la Transició veu Catalunya dins la Unió Europea si fos independent. D'altra banda, el periòdico titula Gasolina encarida i explica que el preu del carburant baixaria si les gasolineres reduïssin els marges. El punt avui titula L'espai és la Unió Europea i explica que el Consell Assessor per la Transició Nacional sosté que l'estat català no serà exclòs i acabem com sempre amb el diari Ara que titula La via federal s'obre camí a Madrid.
Ràdio Estel.
Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora, com sempre, com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs parlem en general de molta calma en aquesta xarxa viària. Es nota que estem en plena Setmana Santa. Hi ha molt menys volum de trànsit del que és habitual. Ara, a última hora, teníem un accident aquí a l'autopista B23 a Molins de Rei. Ha provocat aturades aquí sí, baixant cap a Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit i està millorant aquesta zona, com a molt parlaríem de lentitud entre el Papiol, Molins de Rei, això a la B23, baixant cap a la ciutat comtal. Poca cosa més de la resta de vies. Ens quedem amb un tram de la Ronda Litoral, també més lent, més carregat, 3-4 quilòmetres. És el tram de la Ronda Litoral que arriba des del Fòrum fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, alteració o problema destacable, si ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No estan a atenció usuaris de la línia 2 de metro. Fins dilluns 21 d'abril, el tram de la línia 2, comprès entre les estacions de La Pau i Badalona, Pompeu Fabra, està tancat sense servei de metro per treballs de modernització de la infraestructura. Un servei especial d'autobusos connecta el tram en obres amb parada a les estacions afectades pel tall i el mateix horari del metro. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment, com sempre, coneguem quin temps ens espera a les comarques catalanes de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs t'espera un temps molt tranquil arreu de Catalunya. Avui també els propers dies. Avui amb núvols alts a bona part de Catalunya, però seran núvols que deixaran entreveure el sol. De cara a la tarda sí que augmentaran una mica més cap a les muntanyes al sud de Tarragona, també cap als voltants del Montseny i a punts de l'interior i del Pirineu, però seran núvols d'evolució que no donaran cap mena de precipitació. I les temperatures es mantindran molt estables durant tot el dia, com aquestes últimes jornades màximes en general, entre els 21 i els 27 graus, les més altes cap a l'interior. Ara mateix tenim 16 graus a la ciutat de Barcelona, n'hi ha 10 a Girona i 13 graus a Lleida i a Tarragona. I els propers dies, fins divendres, pocs canvis. Sol, la presència d'alguns núvols alts, a la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu, i això sí, ja a partir de dissabte la situació canvia amb més núvols, amb pluges, amb precipitacions, que ens acompanyarien també de cara, probablement, a diumenge i dilluns, amb una davallada de les temperatures, però fins divendres sant, un ambient molt agradable, assolellat i pràcticament d'estiu al centre del dia a tot Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Aquest any viu el Sant Jordi amb Ràdio Estel des de la Rambla Catalunya. L'equip dels programes El Primer Cafè, De Cap i De Nou, Zona Mixta i L'Església No S'Atura oferiran una programació especial amb entrevistes als autors i personalitats del dia, a més de la millor selecció musical. Vine a veure'ns a Rambla Catalunya 115, a l'Església de Sant Ramon de Penyafort. El dimecres 23 d'abril, matí i tarda, 100% Sant Jordi, a Ràdio Estel.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 5 al 16 d'agost, Armènia, un poble marcat per la fe. Un complet recorregut per aquesta terra cristiana del Caucas. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara a Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 envasos d'un litre d'oli d'oliva verge Carbonell Selecció Almazara i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el litre et surt a 2,43 €.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Les teves compres també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
L'economia espanyola està tornant a créixer i crear ocupació. Aquesta frase, pronunciada ahir pel rei Joan Carles durant la seva visita als Emirats Àrabs, ratifica d'alguna manera la visió que ofereix el govern espanyol sobre les grans xifres. Certament l'atur s'ha començat a reduir ara fa uns mesos, però no hi ha cap previsió que faci pensar en una disminució important a curt termini. Avui, però, volem recordar en el nostre col·loqui que, més enllà de les dades, tenim el més important, que són els rostres. Un home de 52 anys que ha perdut la feina i sovint no és valorat ni tan sols per entrar en processos de selecció. Una noia de 27 anys que porta 3 anys buscant feina sense èxit, 3 anys després d'haver acabat una llicenciatura universitària. O un pare de família de 40 anys que ha de tancar la botiga d'informàtica que acabava d'obrir un any abans perquè el negoci no funciona senzillament. Aquests són només alguns dels nombrosos perfils de la persona aturada a Espanya. Busquen feina i no la tenen, i potser necessiten més estímuls i ajuts dels que reben. L'atur és un problema econòmic, sens dubte, i de gestió de recursos, però també és una qüestió d'actituds personals a l'hora de buscar una feina. Segurament l'equilibri és difícil, però ha d'estar allunyat d'una banda de la confiança en els subsidis i les prestacions i també de la desesperació que molts manifesten. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Els prop de 5 milions d'espanyols sense feina són gairebé 5 milions d'històries personals i familiars. El món laboral és prou complex com per fer una anàlisi general d'aquesta situació. Molts aturats estan realment angoixats o fins i tot desesperats perquè no troben, si fem el símil esportiu, ni tan sols el gimnàs per entrenar de cara a futurs partits. Altres, però, potser no afronten la situació de no tenir feina amb prou encert segurament per manca d'assessorament o d'ajuda. Fins i tot, també hi ha aturats que tenen una actitud més passiva mentre cobren el subsidi o la ja coneguda PIRMI. Una de les claus que els experts destaquen a l'hora de buscar les causes de l'elevat atur que té Espanya és la rigidesa del mercat laboral i també les dificultats que troben els petits emprenedors o els treballadors inquiets a l'hora de muntar empreses, negocis o altres activitats econòmiques. A més, les discrepàncies entre els agents socials a l'hora d'entendre el concepte de flexibilitat que sovint comporta més facilitat per acomiadar treballadors dibuixa un panorama encara més complicat, tenint en compte la urgència actual de reduir el nombre de desocupats, que són més de 600.000 a Catalunya. Sigui com sigui, la feina és el gran tresor d'una societat que avança i progressa. Tots necessitem treballar per sobreviure i dona la sensació que l'activitat no està ben repartida, però també és cert que el treball i la necessitat de treballadors existeix malgrat tot. Un pacte per l'ocupació on tothom cedeixi amb flexibilitat, però on també es prioritzi que hi hagi feina pel màxim nombre de gent possible.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Avui comptem a l'estudi de Ràdio Estel amb José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Bon dia, doctor Salido.
Bon dia, buenos días a todos.
També ens acompanya l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, molt bon dia a tots.
I completem les presentacions saludant Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, primer de tot, un tema complex el que tractem avui, però ens ha semblat oportuna la reflexió perquè segurament falten anàlisis en aquesta clau, no? La clau de les persones que pateixen la manca de feina. Com classificarien vostès, si es pogués fer en tres o quatre perfils, el que són els rostres de l'atur actualment a Catalunya, no? Potser els que hem dit són una mostra, no? El senyor de 50 anys que ja, doncs, potser el prejubilen anticipadament, no? O la noia jove, l'atur juvenil, recordem que està per sobre del 55% a Espanya.
Jo crec que esta fotografia està hecha. És a dir, que los servicios públicos de empleo, en concreto, ya tiene hecha la radiografía de cuál es el rostro, la cara del parado, en el sentido de que cualquier persona que se va a inscribir en el servicio público de empleo le hacen pues un currículum o determinan sus condiciones, si busca empleo, qué tipo de empleo, qué cualidades tiene, qué estudios ha realizado, etcétera. Por tanto, ese perfil ya está hecho en los servicios públicos de empleo. Yo creo que en relación con las preguntas estas que siempre nos formulamos en torno al empleo, yo creo que hay una serie de cuestiones que, bueno, supongo que Marriera las ratificará después. Es decir, para poder crear empleo, que es la madre del cordero, es decir, es lo importante, en cualquier caso, hace en primer lugar falta crecimiento económico. Y luego, algo que ya se hace en términos generales. Lo que pasa es saber si se hace bien o no, que son las políticas de empleo. Desde Europa y también en los distintos países de la Unión hay políticas de empleo que se basan fundamentalmente en tres cuestiones. Una, la formación de las personas paradas para ampliar su empleabilidad, es decir, las posibilidades de que obtengan los nuevos empleos que se crean en la sociedad. En segundo lugar, la intermediación, que tiene mucho que ver con eso que apuntaba, es decir, oye, estoy buscando bien o me están buscando bien o estamos casando oferta y demanda, y que ese es un tema tremendamente importante al que evidentemente ha hecho caso la reforma del mercado de trabajo, ampliando las posibilidades de intermediación a las agencias de colocación de todo tipo, prácticamente, o incluso dándole las posibilidades que las empresas de trabajo temporal también tengan o también puedan hacer o actuar como agencias de colocación. Y en tercer lugar, y la tercera pata, una, la que hace referencia a los subsidios, es decir, aquellas personas que se quedan sin empleo, tener una renta de sustitución determinada, lo que llamamos el desempleo, y luego el subsidio de desempleo, que son dos cosas distintas, uno es prestacional y la otra subsidiada, y dentro de este mismo bloque último económico, la cuestión relacionada con las ayudas a la contratación, es decir, qué estímulos a la contratación. Eso, que en términos generales está bien diseñado, hace falta que se utilice adecuadamente.
Y ahora no funciona.
Y efectivamente, ese es el problema. Esos son los principios, pero eso no funciona. Por ejemplo, y empecemos por el último. Incentivación del contrato para mayores de 25 de edad, incentivación del contrato para mayores de 45, incentivación del contrato para señora que se reincorpora al mundo del trabajo después de haber ejercido de madre durante no sé cuánto tiempo. Eso no sirve de nada. Eso, en mi opinión, no sirve de nada. Lo que habría que hacer es rebajar el coste del empleo, es decir, rebajar con un porcentaje determinado todas las cotizaciones a la seguridad. No yendo a buscar unos nichos concretos y determinados, porque con eso estamos excluyendo muchas posibilidades de contratación. Y lo mismo podríamos decir pues de la intermediación o de las otras medidas que he apuntado.
Bé, més opinions, a banda del que ha comentat. Potser centrant-nos sí. Més en els perfils, en les persones
dintre
que no troben feina.
Jo, abans que res, m'agradaria fer una reflexió, no? Que és la reflexió respecte el dret al treball, no? O sigui, el dret al treball està d'alguna manera regulat en moltes constitucions de la història
de la Constitució espanyola, a més a
humanitat.
A més, parla de plena ocupació. Exactament. El govern ha de buscar la plena ocupació, correcte, diu la Constitució.
Aleshores, clar, la Declaració Universal dels Drets Humans, l'Organització Internacional del Treball, la Carta Social Europea, bé, tot el dret laboral i tot l'Estatut dels Treballadors. És a dir, en general, i a la República de Weimar ja va ser de les primeres que va començar a parlar del dret al treball. Per tant, és un dret que el ser humà i els que d'alguna forma creiem, dius, home, el ser humà està en aquest món també per continuar una mica la creació de Déu. No? Dius, bueno, aleshores és molt trist que el ser humà, o hi hagin alguns sers humans, que els sembli que estan aquí per vegetar, no? Vull dir, estem per alguna cosa més, no? Per tant, jo crec que forma part de la qüestió innata de la persona, el fet de treballar. I el fet de treballar és el que crea fins i tot doncs, bé, una realització personal i una satisfacció personal, perquè dintre d'aquests rostres, i continuant la pregunta que tu feies, dius, bé, et troba gent amb 50 i pico d'anys que queden prejubilats en diferents organitzacions i els veus que estan en una activitat social brutal, treballant en feines que no són remunerades i que veus que aquesta gent està amb unes ganes i amb una il·lusió de fer coses que això realment és admirable, no? I això jo crec que forma part de la constitució humana, no? El fet d'intentar fer coses. Després trobem un altre rostre que podria ser aquesta gent jove, no? Aquesta gent jove és el problema més greu per mi, perquè dius, bé, la gent jove a vegades no té l'experiència que pot tindre una gent gran i uns coneixements laborals, i aleshores li costa molt més entrar en un món que, bé, que no hi ha estat mai, no? Jo també voldria fer una petita reflexió respecte al canvi d'estructures empresarials, no? És a dir, aquí, en aquest món globalitzat, hi ha hagut una revolució de tipus informàtic. Està claríssim. La informàtica ha revolucionat el món. Per què? Home, moltes feines administratives, molts empleats administratius i fins i tot algunes feines també comercials avui dia no tenen quasi raó d'existir. El sistema informàtic substitueix tota aquesta mà d'obra administrativa que hi havia. Jo puc veure, per exemple, dintre del sector bancari, el senyor Escámez, que va ser director del Banc Central i banquero del rei, que deien, doncs aquest senyor va començar d'ordenança en el Banc Central i va acabar de director general. Uh-huh. Aquest model jeràrquic, que es començava potser des de baix en les grans empreses i en les grans organitzacions i la gent podia arribar a dalt, avui dia pràcticament no existeix. No existeix perquè, esclar, és molt difícil que una ordenança pugui arribar a director general amb els sistemes de relacions laborals que hi ha avui dia. Per tant, la gent també té que començar a pensar que potser hi haurà altres fórmules de treball, que serà més l'autoempleo, la creació de feines o de petits negociets que s'ajudaran dos o tres persones a través d'internet, etc etc. Però el creure, aquella idea que teníem, els que ja tenim uns certs anys, de que entrar en una gran empresa, en una gran organització i acabar i jubilar-te allà, pues, això jo crec que avui dia cada dia serà més difícil.
Serà més difícil i més encara amb aquesta flexibilitat que la mateixa reforma, que ara en cas si cal comentarem algun aspecte, perquè potser el que deia el senyor Salido no ho comparteix tothom. No tothom veu la reforma laboral com una via de solució, no? Aquí també hi ha crítiques per la precarietat que pot generar i per si no funciona també pot ser dolenta, no sé.
No, jo sóc favorable a la reforma laboral,
A l'actual, a la
sí,
que
sí,
ja
sí,
està.
Sí, a l'actual. És a dir, si no no hubiéramos tenido esta reforma laboral, el número de desempleados hubiera sido mayor.
Porque, entre
otras cosas, porque se hace siempre incidencia en la reforma laboral el tema de los despidos, y eso es lo que tiene menos importancia. Es decir, han habido cosas en la reforma de las que no se habla y tal, y que son las que han sido importantes y las que nos permiten que no hayan tantos desempleados porque no hay tantos despidos.
Francina Alcina.
Jo hi ha un perfil que no l'hem comentat que m'amoïna molt més, potser, que és el de les parelles joves amb criatures, i que els dos estan a l'atur. I això, tot el que és el cinturó de la ciutat, amb feines de serveis, potser feines no tan remunerades, és un índex altíssim. I a més, aquestes parelles es troben que estaven hipotecats fins a les orelles i són dels casos que t'estan desnonant moltes vegades, no? I a mi aquesta franja de població és la que més em fa patir, perquè, dius, és un ofec immens i és potser la que hauríem de protegir més, o no sé com, però totes s'han de protegir. Però a mi aquesta és la que em treu més al sant, diríem, no? Després, una altra cosa que també observes de vegades, quan has anat a oferir feina o estàs buscant, com costa canviar la mentalitat i de dir, si jo he estat molt ben preparat per un nivell, no t'acceptaré una feina que està per sota el meu nivell. I quan després se n'adonen que ja estan en la desesperació, aquella feina que han rebutjat, que ni molt menys, perquè tal, ja no la tenen. I llavors la persona et cau en unes estats depressius o en un estat de que ja et costa moltíssim de recuperar, perquè no ha sabut en el seu moment reciclar-se a la situació actual. O sigui, és dur, però no tothom podrà accedir i potser no podrà tornar a accedir més en aquelles feines tan ben pagades, en aquells nivells tan alts que tenien, perquè la situació està diferent, ha canviat molt. Després, una altra cosa que també, parlant, no?, amb la gent, i gent jove que té aquestes ganes d'emprendre i comencen un negoci i allà hi van, la de pals a les rodes que tenen. És que és increïble. Vull dir-te, a part de que s'han de també treure els recursos d'on no els tenen, hipotecar-se si poden, hipotecar a la família, hipotecar a tot, la de traves legals que hi ha, en lloc d'incentius perquè aquesta gent pugui fer el seu petit negoci, pugui muntar la seva petita empresa, és increïble. O sigui, no és increïble, els senyors que aquí estan aquí davant meu ho coneixen millor que jo, no? Però no hi ha realment una incentivació per la petita i mitjana empresa, o el petit empresari. La gent marxa d'aquí per això, o sigui, si se'ns n'està anant tothom, no? Dèiem, la joventut actual no haurà tingut l'aprenentatge, però un dia que el tenim ben preparat. Perquè més màsters que ens estan fent la joventut d'avui en dia no l'hem tingut cap de nosaltres. O sigui, el que és la preparació i el que s'estan gastant en preparació, fent màsters, fent cursos aquí, fent cursos allà, i la desesperació de veure tot el capital invertit i que després també et toca agafar les maletes i sortir d'aquí, perquè aquí no hi ha hagut una política adequada davant d'aquesta crisi. Si jo, llàstima que no tinc l'Arcadi ara al davant, perquè li defenso molt les seves idees de dir, potser sí que aquest país es va equivocar de ple, només insuflant a la banca i no a les petites i mitjanes empreses, no? Que eren les que realment generaven treball.
Bé, sobre... Han sortit moltes coses, en les primeres intervencions.
És claríssim, no? Vull dir, dèiem... És a dir, qui pot generar llocs de treball? Només o el sector públic o el sector privat, no? El sector públic, home, el sector públic està claríssim de que té que reduir funcionaris, vull dir, estan reduint funcionaris a tot arreu. Per tant, aquí no hi ha futur en el sector públic. Per tant, ens queda el sector privat. I el sector privat, qui pot ser? O grans inversors internacionals o la petita i mitjana empresa que hi ha aquí. Si aquests inversors i aquesta petita i mitjana empresa, tu no li dones uns incentius que siguin interessants per poder invertir, és que no vindran. Aleshores, parlàvem del tema de la seguretat social, de les quotes, tot. Bueno, clar, si l'empresa té més beneficis per estar instal·lats a Espanya o a Catalunya i no instal·lats, pues, no sé, a França o a Anglaterra, pues, aquestes empreses et vindran aquí i això et generaran llocs de treball. Per tant, el que està claríssim és que ha d'haver-hi una incentivació a l'empresa privada. I aquí no es veu, no hi ha un cert interès en tot això. No?
Claro, en primer lugar, lo que decía Francina, absolutamente cierto. Hay más de 60 trabas para montar una pequeña empresa. Y cuando hablo de una pequeña empresa, no lo hago en términos de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a una microempresa de uno o dos trabajadores, de uno o dos trabajadores que son los que realmente crean el tejido, que son los que realmente crean el tejido empresarial. No lo digo yo. Justamente la ley de reforma laboral, la ley 3/2012, en el preámbulo, dice que el 99,23% de las empresas españolas, 99,23%, tiene menos de 50 trabajadores. El 99,23% tiene menos de 50 trabajadores. Por tanto, ese es el tejido. Y ahí es donde tienen que ir dirigidos los esfuerzos. Y mi queja viene siempre en el mismo sentido. Oiga, vamos a ver, si estos son los que crean empleo, si estos son los que me van a contratar, pues en vez de tener 50 pasarán a tener 52, o el que tiene 7 pasará a tener 8, o el que tiene 1 pasará a tener 2. Incentive esto. ¿Y cómo hay que incentivarlo esto? Pues hay que incentivarlo de la manera en que se puede incentivar desde el punto de vista de las administraciones públicas. Una, agilidad en el momento de la constitución de las microempresas. No puede ser que se tarden 2 meses entre que uno toma la decisión de crearla y se tenga que gastar 4.000 euros.
Mira, perdona.
No es posible eso.
Mira,
y eso es auténticamente cierto.
Sí, yo tengo un amigo mío que tiene un amigo italiano que ara està vivint a casa seva, i és un cas real, i que ha vingut aquí, que va vindre el mes de juliol per muntar una empresa aquí, que volen fer unes inversions, bueno, és un grup italià. Bé, doncs aquest senyor, que estem al mes d'abril, encara no té ni constituïda la societat. No pot obrir ni comptes corrents, ni llibretes, ni fotre res al banc, perquè no...
Sí, un any mínim.
No té constituït la societat.
I això que els polítics...
I està desesperat, perquè clar, s'ha vivint aquí...
La ventanilla única, los tràmites agilizados, las 24 hores... Eso es mentira. Eso es mentira. Rigurosamente falso.
Però, senyor Salido, aleshores, per què no funciona la reforma laboral?
No, sí que funciona.
Tot admetent que pot tenir aspectes positius.
Però això no és la reforma laboral.
No, les lleis no creen empleo.
No, és obvi, és obvi.
Les lleis no creen empleo.
Però per què no dona resultats?
Crea empleo la economia.
Ja, sí.
Pues porque hasta que no crezcamos a un nivel determinado no se creará empleo. Porque, claro, primero hay que poner las bases del crecimiento económico. Y una vez tengamos crecimiento económico, ayudar a esas contrataciones. Pero eso es un segundo paso. Lo primero es el crecimiento económico. Mientras no haya crecimiento económico, no hay nada que hacer.
Porque
a mí por muy fácil que me pongan la contratación de una persona y que me digan, oiga, no, por ejemplo, el contrato de formación y aprendizaje. El contrato de formación y aprendizaje de coste de seguridad social es cero para el empresario. Cero para el empresario. ¿Por qué no se contrata? Pues porque no hay actividad económica.
O no el poso.
Porque, claro, mientras yo no pueda crecer como empresa y que necesite ese puesto de trabajo, pues no lo voy a contratar.
Però igualment era bo fer la reforma laboral fa 2 anys, com es va fer, i per què no s'ha esperat a la conjuntura favorable? Perquè no hauria arribat tan aviat?
No, porque yo creo que la idea de base es buena. Es decir, vamos a tener una legislación laboral más flexible que la anterior, vamos a tenerla, y en el momento en que empiece el crecimiento económico, ya podremos ponernos en marcha, ya podremos contratar, ya podemos evitar determinados pasivos que las empresas no quieren soportar, etcétera, etcétera. O sea que, por tanto, eso es bueno. Y lo que digo es que, vamos a ver, siempre nos fijamos, no, es que el desempleo que el empresario despide, que el empresario... No, vamos a ver, el empresario, por propia vocación y por propio sentido común, lo que hace es contratar. Solamente despide cuando le van mal las cosas.
No, eso es obvio.
Claro.
Don Bol guanya diners, está claríssim. Y tú, Don Bol...
Claro, sí, para el empresario.
Pero últimamente acuñadan molt porque la situación es dolenta.
Claro, porque la situación es mala, ¿no? Entonces, realmente el empresario lo que quiere es contratar. Entonces, se lo tienen que poner fácil. Y entonces, ahí, en ese mercado, lo que pasa es que hay que tratar las cosas más o menos igual. Pongo por caso lo que decía antes de las subvenciones a la contratación y demás, ¿no? Las bonificaciones a la contratación. Resulta que un señor que lleva hace 30 o 40 años que tiene su empresa y tiene una plantilla estable y quiere incentivar, o sea, quiere incrementar su plantilla, este no tiene ayudas. Porque como ya es antiguo y tal, entonces, claro, él solamente tiene ayudas el nuevo. El que se pone ahora nuevo y tal y cual, que crea determinados
puestos de trabajo. Que ya va bien, porque si no, no llegará pobre.
Va bien, pero claro, va bien, pero es que también habría que darlo para todos. O sea, que fuera horizontal.
Pero me es una pregunta, tú que eres catedrático. A mí me da la sensación, desde un punto de vista económico, de que la quantitat de contractes laborals que hi ha, amb les diferents modalitats...
Bueno, això
no és un mite.
No
podria ser més bonificat, això.
És un mite. I si tu entres avui en dia en el Servicio Público d'Empleo, sí, i busques modalitats de contractació, salen 4. Lo que pasa es que como resulta que para cada colectivo se da una bonificación, se dice, se bonifica el contrato indefinido de señora que se reincorpora a su puesto de trabajo después de estar 12 años en su casa. Pues tantos euros al mes durante 3 años, ¿vale? Se bonifica el contrato...
Pero no son contratos distintos, son todos contratos
indefinidos, contratos temporales, contratos en pràctiques...
Això no li complica també la burocràcia a l'empresari?
Moltíssim.
Perquè llavors necessita moltíssim un gestor administratiu que li faci tot.
Doncs potser que se simplifiqués encara més.
Si no, podria fer-ho ell.
Aquest és el problema.
Bueno, però potser podria fer-ho ell.
Dintre de l'ajuda del petit empresari.
Claro, de totes maneres, a veces es que también las administraciones hacen las cosas mal, ¿no? Sí. Porque si tú entras, hay una aplicación en el Servicio Público de Empleo, tú entras en la página web del Ministerio, te vas al Servicio Público de Empleo y ahí hay un gestor de contratación. Clicas allí y te dice qué modelos, en qué tipos, cómo hay que hacerlo, qué formato tiene, qué bonificación tiene. Pero, claro, eso hay que saberlo y hay que utilizarlo.
Hi ha funcionaris que també els interessa mantindre els seus llocs, evidentment. Sí. Aleshores, claro, la complicació també ja els hi va bé.
Sí. Com ho justificaríem?
Jo recordo una entrevista, i acabo en seguida, que li van fer amb un exministre català, que li van preguntar, vostè no ho va arreglar-ho, això, a Madrid, quan va arribar? Diu, escolti'm, jo no podia fer res. Dic, què vol dir que no podia fer res vostè? No, perquè m'anaven allà tota una sèrie de gent que no hi havia manera de fer res.
Senyors,
que no recordeu això, primer ministre, aquella sèrie tan fantàstica. Sí. No la recordeu.
Passa un minut de 8:45, avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb el professor de dret laboral José Luis Salido, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Hem d'acabar de seguida, tenim una entrevista després, però potser avui acabar defensant i elogiant la tasca de moltes entitats socials que estan treballant per reduir l'atur i per ajudar les persones sense feina. Ara em ve al cap el projecte Feina amb Cor, de Càritas, del qual estem parlant últimament en aquesta casa.
I n'hi ha moltíssimes. Moltíssimes. I jo segueixo dient i defensant de que sort en tenim en aquest país nostre de la xarxa associativa que existeix. I amb ells la tasca dels voluntaris. Que si no hagués estat per aquesta xarxa, senyors, parlaríem amb moltes més xifres i amb molta més desesperació d'aquest atur que ens ha toncat viure.
Un gran teixit i moltes d'elles o de l'Església o d'inspiració cristiana, també. Sí, comencem per aquí.
Majoritàriament.
Diguem que sí, perquè en el fons et diuen, oh, aquesta entitat, hi ha una comunitat religiosa al darrere. Sí. O l'altra entitat, hi ha una comunitat religiosa al darrere. Val? Què és el que ens toca? Deixem-nos de... com si realment ens sentim cristians compromesos, crec que estem fent la tasca que ens toca fer.
I moltes vegades, perdó, no és només assistencialista, que de vegades també cal, sinó que també moltes vegades són projectes que donen resultats.
Una mica tipa i us explicaré ràpidament. El dimecres passat es va presentar en el Parlament la llei, el projecte de llei sobre el voluntariat. I clar, com que el presentava la consellera, vam anar tot un grup i nosaltres com a federació, que vam ser les que el vam promoure, i vam estar present. I una senyora parlamentària va haver de dir allò de que les entitats socials només saben fer feina assistencialista i estava en contra de tot.
Per això dic que no només és això.
A la sortida la vaig anar a esperar i li vaig explicar una mica la veritat.
Pacíficament,
de la vida.
No?
Ja em coneixes.
Gràcies, senyors. Ho deixem aquí. Francina Alsina, José Luis Salido i Josep Lluís Marriera. Que vagi bé la Setmana Santa i bona Pasqua. Fins una
bona Pasqua.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 10:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 10:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest any, a Càritas Diocesana de Barcelona, complim 70 anys acollint i acompanyant les persones. Celebra-ho amb nosaltres visitant l'exposició Càritas, un no per ningú, 70 anys, al Palau Robert de Barcelona, a la Sala Cotxeres. Vine a veure'ns del 3 de març al 27 d'abril. Per més informació, pots consultar la nostra web www.caritasbcn.org.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Avui fem el cafè amb...
Els viatges a Roma sempre són notícia per a l'Església a casa nostra i especialment ara que estem a les portes tant de viure la Setmana Santa, molt intensa a la Ciutat Eterna, com sobretot un gran esdeveniment aquest any, molt excepcional, la canonització de dos papes contemporanis, Joan XXIII i Joan Pau II. Amb aquest motiu, tot el que són els serveis de viatges certament es col·lapsen i fins i tot de vegades es desborden. És el que passa amb Grimaldi Lines, una línia que ofereix viatges de Barcelona a Roma a preus assequibles, especialment ara, i que també té una gran connexió amb el que són els serveis eclesials, tant de la Conferència Episcopal Espanyola com de moltes diòcesis que ara es desplacen a la Ciutat Eterna. Farem el cafè avui amb Lorenzo Bandini, que és el director de passatges de Grimaldi Lines. Señor Lorenzo Bandini, buen día, buen giorno, buenos días.
Buen día, buenos días a todos.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
En primer lugar, ¿qué ofrece Grimaldi Line para ir a Roma a nivel general?
En general hay una línea regular, es decir, que la ciudad de Barcelona está conectada cada día, 6 días a la semana con el domingo para descansar, con un barco que tiene una capacidad de hasta 2.300 personas y que conduce los pasajeros en un plazo de 19-20 horas hasta Italia. Son dos barcos, la verdad, es decir, que salen simultáneamente desde Italia hacia España, desde España hacia Italia, que garantizan esta conexión diaria.
¿Qué tiene el viaje en barco de atractivo? Seguro que muchas cosas.
Bueno, el mar, el cielo, los elementos naturales siguen siendo, por supuesto, los elementos más atractivos. Pero estos barcos se han construido también para, otorgar y dar a los pasajeros la posibilidad de pasarlo bien, con descanso, con diversión, con la capacidad de socializar. Son barcos que tienen zonas comunes donde hay restaurantes, hay salones donde la gente se puede encontrar, hay piscina, hay cafeterías. Entonces se hace un poco la vida del crucero durante un viaje más corto, que es el viaje del ferry desde Barcelona a Roma.
en el cas de les canonitzacions de Joan XXIII i Joan Pau II, el diumenge segon de Pasqua, el 27 d'abril, s'ha programat un viatge que surt de Barcelona el divendres 25 al vespre, arriba a Roma el dissabte 26 i després es pot estar en el mateix vaixell a Roma, a Civitavecchia, i es torna la nit de diumenge per estar a Barcelona el dilluns. És una de les propostes que hi ha, però en aquest cas amb el tema de les canonitzacions ha funcionat, està funcionant mucho esto, ¿no, don Lorenzo Bandini?
Sí, está funcionando. Ha sido una decisión extraordinaria porque hemos cambiado un poco nuestra programación para permitir esta fórmula de viaje que consideramos muy adecuada a las necesidades de quien viaja para esta grande celebración. Es decir, que la salida es el día 25 de abril por la tarde a las 22:15 y como decía, se llega al día siguiente a las 18:45. Hay toda la tarde y la noche para descansar y dormir en el barco como hotel flotante. Y la mañana del día 27, día de la canonización, pronto se puede ir hacia la Plaza San Pedro o el centro de Roma. Y luego la noche, volver, la misma noche del 27, volver a Barcelona. Así que en este tipo de fórmula no es necesario hotel.
Ha habido muchas reservas, como está ahora mismo el barco.
Sí, ahora mismo está la salida de la vuelta del 27 de abril para hacer esta programación. Tiene todavía disponibilidad, pero tiene disponibilidad en camarotes de categoría superior, camarotes exteriores y suite. Los camarotes de, digamos, precio más bajo se han agotado.
Y, o sea, que por tanto se han ofrecido precios populares, muchos grupos se han apuntado, muchas realidades de la pastoral juvenil de España y de Cataluña particularmente.
Sí, ha habido una organización importante por parte de la Conferencia Episcopal de Madrid que ha ido juntando pastorales juveniles de toda España y ha habido adhesión y participación un poco por todos los lados. El precio era y sigue siendo un precio muy interesante porque empezaba para los individuales desde 165 euros en camarote cuádruple interior. En exterior, donde hay todavía un poco de disponibilidad, no es mucho más, son 180 euros. Hay todavía disponibilidad si uno quiere salir un día antes, el día 24, y volver un día después, el día 28. Esto supondría buscar soluciones de acomodación en Roma.
Avui ens acompanya Lorenzo Bandini, director de passatges de Grimaldi Lines. Ens parla de les ofertes de viatges a Roma, perquè no només són per aquest gran esdeveniment que ha ocupat avui bona part de l'entrevista, sinó també per tot l'any. Per exemple, amb packs per viatjar a Roma i assistir a una audiència del dimecres o a una celebració en cap de setmana, no? En sábado o domingo.
Sí. Nosotros nos dirigimos a todas las parroquias, a todas las organizaciones de fieles interesados a visitar Roma desde un punto de vista artístico y religioso. Y una fórmula, por ejemplo, que consideramos interesante es una salida al sábado con vuelta al miércoles. En este caso hay casas religiosas o hoteles que pueden ofrecer acomodaciones adecuadas para la estancia. Pero aquí la idea es, saliendo el sábado y llegando el domingo al puerto de Roma, pasar dos noches, lunes y martes, en la ciudad de Roma para visitarla en todas sus partes y el miércoles asistir a la audiencia papal para luego volver a Barcelona.
Com se puede pedir informació? Recordem als oients que el setmanari Catalunya Cristiana es troben en aquests últims números de la publicació anuncis amb informació sobre els viatges de Grimaldi Lines, però seguro que hay la possibilitat de llamar directamente para reservas o entrar en la web.
Sí, nosotros tenemos un número de teléfono que es el 902-531-333 y una línea de mail, de correo electrónico, reservas@grimalditour.com.
reservas@grimalditour.com i el telèfon al 902-531-333. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Lorenzo Bandini, director de passatges de Grimaldi Lines. ¿Quiere añadir alguna última cosa?
Sí, una pequeña citación que yo encuentro siempre muy, muy bonita. Cuando hicimos el viaje para la beatificación de Juan Pablo II hace 3 años, nos dejaron esta declaración dándonos la posibilidad de decirlo. Entonces la frase era: no todos los días tenemos oportunidad de celebrar la Eucaristía en un barco, y ello nos ayudó a entrar simbólicamente en el mar de Galilea. La travesía en barco ha sido una transición perfecta para adaptar la mente y el corazón, vaciarlo de todo lo que dejábamos en España para llenarnos más plenamente de itinerario interior. Esto es decir, que el barco ofrece una posibilidad de rezar, de hacer misa, de concentrarse, que otros medios de transporte no ofrecen.
Viaja un sacerdote, por tanto, se puede celebrar la Eucaristía en el barco.
Absolutamente,
viajando
lo que
a Roma.
Ya hemos hecho varias veces. Muchas gracias.
Gracias a usted, buen día, fins una altra. Adéu-siau.
Adiós, gracias.